1, 7 i acció.
Molt bona nit. Hora de donar-vos la benvinguda a una nova edició de Punt 7 i Acció. Salutacions de qui us parla, Gemma Grau. Estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana i els seus respectius tràilers ens esperen. Ens acompanyeu? Som-hi! La primera de les propostes d'aquesta nit és la que ens arriba des del versió original a l'Altrium, demà divendres, a 9:15 del vespre i per 4,50 €. En aquesta ocasió es tracta de El viento se levanta, pel·lícula japonesa d'animació estrenada el 25 d'abril de l'any passat, que compta amb diverses nominacions a premis com els Oscar, els Annie o els Globus d'Or, enduent-se finalment com a millor pel·lícula d'animació als Satellite Awards, al National Board of Review o al Critics, tant de Nova York com de Chicago o Los Angeles, per exemple. Pel que fa a l'argument, es gira entorn a la figura d'en Jiro, un nen que somia poder volar i dissenyar avions fantàstics. La realitat, però, és que per un problema d'agudesa visual no podrà aprendre mai a pilotar un avió, però sí que podrà, en canvi, crear autèntiques meravelles. Com, de fet, així serà en el seu futur, des del mateix moment en el qual entra a treballar en una prestigiosa empresa d'enginyeria aeronàutica. Paral·lelament a tot el que us hem explicat i com a taló de fons, la història d'amor amb la seva esposa i fets històrics com el terratrèmol de Kanto de 1923, la Gran Depressió, l'epidèmia de tuberculosi o l'entrada del Japó a la Segona Guerra Mundial, que marca també la trajectòria laboral d'en Jiro com a constructor de cases per al seu país. Aquesta és, recordem, la pel·lícula que podrem veure demà divendres, el versió original de l'Altrium. Iniciem a partir d'aquí el nostre repàs a les estrenes cinematogràfiques d'aquesta mateixa setmana. Astèrix, la residència de los dioses. França i Bèlgica signen aquesta comèdia de dibuixos animats per a un públic familiar. Som a l'any 50 abans de Crist, quan tota la Gàlia està ocupada pels romans. Bé, tota no. Un petit poblet d'irreductibles gals es resisteix a ser conquerit, lluitant amb totes les seves forces cada vegada que intenten envair-los. En Juli Cèsar, veient que la força no els condueix a res, decideix tramar un pla per tal de seduir els vilatans mitjançant el luxe, el refinament, el confort. I ho fa projectant un luxós refugi per als ciutadans romans, just al costat del poble de l'Astèrix i l'Obèlix. La residència dels déus serà la temptació? Ara ja només quedarà saber si es deixaran seduir o aconseguiran frustrar els plans dels seus enemics. Escolta'm el tràiler.
El inmenso poder de Roma, como las garras del halcón, ha hecho presa sobre todo el continente, menos aquí, en Armórica. Un puñado de irreductibles galos sigue riéndose ante el pico del águila imperial. Su bosque dará paso a grandes edificios. Rodeados por la civilización romana, tendrán que adaptarse o desaparecer.
¿Y cómo piensas llamar a tan gloriosa ciudad?
La residencia de los dioses.
¡Abraracórtex! ¡Tenemos que hablar! ¡Está en una reunión! ¿Queréis dejarle un mensaje?
¿Qué podemos hacer, Panoramix?
Para dar paso a la civilización, su bosque desaparecerá.
Yo tengo una idea, pero no te va a gustar.
Ay.
¡Les daremos a esos romanos una buena paliza!
¡Esa era mi idea!
¿Estáis todos servidos, muchachos?
¡Sí!
¡No! ¡Civiles!
Tenemos que librarnos de los civiles sin pegarles.
¡He comprendido el mensaje!
¿Y qué has comprendido?
Lo he comprendido de forma general.
¿Cuánto es esto?
¡Un sestercio!
A precio de la residencia de los dioses, 40 sestercios.
¡Menuda ganga!
Os habéis convertido en una banda de tontos avariciosos.
¡Falso! ¡Ya éramos tontos antes de llegar los romanos!
¡Eso!
Los galos quieren vivir como los romanos.
El César verá que su plan funciona mejor de lo previsto. Hay que arrasar esa aldea.
Nos van a romper hasta el cúbito.
¡Presente!
Tú calla, cúbito.
¡A la carga!
¡No! ¡No pasaréis! ¡Ah!
¡Fuera, Bermudo!
Tú mira el lado positivo. El equipo está muy motivado. Y eso es formidable.
¡Estáis hasta en la sopa!
Lecciones de amor, pel·lícula que s'havia d'haver estrenat el passat 28 de novembre, però que finalment arriba aquesta setmana a la gran pantalla del cinema. Al tractar-se d'un film del qual ja us en vam parlar, és el moment de refrescar memòria. Comèdia, drama, romanticisme, tot en aquesta pel·lícula nord-americana protagonitzada per Clive Owen i Juliette Binoche. Ambientada en una escola d'elit situada a Nova Anglaterra, gira entorn a la polèmica relació d'un professor de llengua i una professora d'art. Ell lluita per transmetre el seu entusiasme per la gramàtica als seus alumnes. Ella, una coneguda artista, creu fervorosament que les imatges, l'art, el camp visual, és molt més important que les paraules. Els dos s'enfronten recolzats pels seus respectius estudiants en una guerra per demostrar quin mitjà aporta més, si el de les paraules o el de les imatges. Un joc que els durà finalment a una bonica història d'amor.
Fijaos, tuitear a los amigos para decir que
os habéis comido un yogur.
Sí, Tammy.
No nos ha dado notas de los trabajos y necesito un sobresaliente porque aún no me han admitido en Princeton.
Qué frase tan insulsa y apagada. De todas las palabras que podías elegir, me has dado harina cuando podrías haberme servido un buen entrecot.
Buenos días, os presento a los nuevos profesores, la señorita del Santo.
¿Y qué clase das?
Arte avanzado.
De ahí el pañuelo.
¿Y tú?
Lengua avanzada.
De ahí el todo.
Dicen que le dio un bastonazo a un alumno.
No, fue a un profesor. En esta clase nos interesa lo que llamamos bellas artes, sean lo que sea. El problema está en las palabras. Porque son mentiras, porque son trampas.
Si las palabras son mentiras, ¿cuál es la verdad? ¿Una imagen? Tengo una palabra para ti. Arrogancia.
Pues yo tengo una imagen.
Va a haber guerra.
Ha usado el arte como arma.
Las palabras son vuestros dioses.
¿Tu poesía es necesaria? Lo único necesario es comida, hogar y aire. Y sexo. Las palabras son opcionales.
Y el asalto lo gana del Santo.
¿Para ti todo es un juego?
Casi nada.
Eras nuestra estrella literaria.
¿Y qué cambian mis publicaciones?
Ayudaban a olvidar tus defectos.
¡Oh! ¿De qué trata todo esto?
¿Quieren despedirme? ¿Se te ocurre una cosa buena que decir sobre mí?
Me he quedado sin palabras.
Esta guerra inútil motivará a los chavales.
Creo que eres una buena persona.
No lo soy, pero soy buen profesor. Un hombre vale más que sus palabras, ¿verdad? ¿Y una mujer más que sus imágenes?
Quizá nuestra obra sea lo mejor que tenemos.
Espero que no. Dios mío del Santo, deberías ver cómo te sienta esa luz. A menos que pronuncies un alto y rotundo no a las ganas que tengo de juntar nuestras bocas.
Walking on Sunshine. El Regne Unit és el país que signa aquest musical filmat a ritme dels grans èxits dels anys 80, com Faith, de George Michael, If I Could Turn Back Time, de Cher, Power of Love, de Frankie Goes to Hollywood, Wake Me Up Before You Go Go, de Wham, o la peça que dona títol a la pel·lícula, Walking on Sunshine, de Catherine and the Waves. Centrant-nos ara en l'argument, enmarcat en un petit poblet italià de la costa, coneixem a la Madi, una noia que està preparant els detalls del seu casament amb en Raf, el seu promès. La Madi convida la seva germana Taylor a participar del seu gran dia. Però quan arriba el moment de conèixer el noi, sorpresa! Ell és l'home amb qui va viure un romàntic estiu fa 3 anys i a qui no ha acabat d'oblidar. I enmig de tot aquest enrenou, un altre contratemps. L'ex de la futura núvia també entra en escena, intentant-la recuperar.
Dos hermanas.
Traerte aquí era la primera sorpresa. Me voy a casar. Es una locura.
Una boda que no olvidarás.
Brindo por eso. Aquí fue donde Taylor se enamoró.
Un chico.
There's a boy
conocido a mi novio.
Hay que decírselo.
No, es mi hermana. Vamos a olvidar qué ocurrió. Doc, ¿qué estás haciendo aquí?
He venido a evitar que cometas el peor error de tu vida.
Este año, vive la música con los grandes éxitos de los 80.
Son las mejores vacaciones de mi vida.
Walking on Sunshine.
Tiempo sin aire. Drama de producció espanyola que compta entre el seu repartiment amb el jove actor de Sant Antoni de Vilamajor, Iván Luengo. El completen com a protagonistes Adriana Ugarte, Juana Acosta, Juan Pablo Xuc, Félix Gómez, Lucía González, Toni Acosta o Carmelo Gómez, entre d'altres. El film ens presenta a la Maria, una infermera colombiana que va perdre la seva filla a mans de tres paramilitars del seu país. La dona viatja des de Colòmbia fins a Santa Cruz de Tenerife, acompanyada pel seu fill petit, amb l'única missió de trobar un dels assassins i venjar-se d'ell. L'única pista que té és una fotografia que va trobar a la seva llar completament destruïda. Una cara, una dedicatòria i un nom, Iván. A l'arribar a les Canàries coneix a en Gonzalo, un psicòleg escolar que s'implicarà amb la dona en la seva incessant i obsessiva recerca. Per un altre costat, i aliens a tot el que ha d'arribar, una parella, l'Ivan i la Vero, unes vides que canviaran per sempre després d'una trobada casual.
Cuánto dolor sin sentido. Solo vino aquí a ayudaros.
Por lo visto, hay muchas cosas que no sabe.
Vamos, vamos, rápido. ¡A la cola!
Venga,
para acá.
No,
vamos.
No, mis hijas. ¿Qué
pasó? Encontrar a este hombre es lo que me da fuerzas para levantarme todas las mañanas.
Estoy buscando a Iván.
¿Iván?
Yo creo que su problema tiene que ver con el conflicto.
Mi hijo vio cómo mataron a su hermana. Daniel nunca va a ser un niño normal. Y yo tampoco.
Después de revisarlos a todos, ¿qué vas a hacer?
Algo que no debía haber escapado. Ni nada. Me devolvió el aire.
Lo mejor de mí. Marxem cap als Estats Units de la mà d'aquest drama romàntic, inspirat en la novel·la homònima de Nicholas Sparks, un autor que ja ha dut a la gran pantalla 8 de les seves obres. Centrem-nos en la pel·lícula. Els protagonistes de la història són l'Amanda i en Dawson, dos adolescents que s'enamoren a la tardor de 1984. Els dos són de mons diferents, però el seu amor sembla que no tingui límits ni sàpiga de classes socials. Tot i això, arriba un moment, durant l'estiu del seu darrer curs a l'institut, en el qual una sèrie de fets provoquen que hagin de trencar la seva relació i separar els seus camins. Més de 20 anys després, els dos tornen al seu poble natal per anar a l'enterrament d'un amic comú. Al trobar-se, es veuen obligats a enfrontar-se als seus sentiments que encara tenen l'un per l'altre. I és que cap dels dos ha pogut oblidar aquell primer amor de joventut que va canviar les seves vides per sempre.
No sabes ligar, ¿verdad?
Pues no.
¿Y cómo vas a aprender?
One day we'll...
Yo solo quiero lo mejor para mi hija, así que esto se acaba y ahora.
Si fuera la última vez que vas a verme, ¿qué me dirías?
¿Amanda? ¿Cuánto tiempo?
20 años.
No eres solo alguien a quien amé hace tiempo. Tú eres lo mejor de mí.
Vengadores, la era de Ultron. Sens dubte, aquesta és l'estrena més promocionada de la setmana televisivament parlant. Superproducció dels Estats Units en forma de cinema d'acció i aventures carregades d'efectes especials. Amb Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr. o Samuel L. Jackson de protagonistes, entre d'altres. Seqüela de Los Vengadores. L'acció comença quan el destí de tot el planeta penja d'un fil, quan en Tony Stark intenta fer funcionar un programa inactiu creat per mantenir la pau mundial. És aleshores quan Iron Man, el Capità Amèrica, Thor, l'increïble Hulk, la Vídua Negra i l'Ull de Falcó hauran de posar-se a prova. Apareix en escena també el villà Ultron i correspondrà a Los Vengadores detenir-lo i impedir els seus terrorífics plans. Estranyes aliances i girs inesperats donaran emoció a la trama.
Este mundo vulnerable necesita algo más poderoso que nosotros.
Todos creamos aquello que nos aterra.
Ultron, el mismo.
No importa quién gane o pierda, los problemas siempre acaban apareciendo de nuevo.
Os intrometéis en algo que no comprendéis.
Ya no tenemos cabida en el mundo.
Dios mío.
Pues eso, pel·lícula espanyola presentada al Festival Internacional de Cinema de Sitges de la passada edició. Film d'animació, comèdia, terror, tot unit a través de les veus d'Anabel Alonso, Santiago Segura, José Mayuste, Àlex Angulo, Mariví Bilbao o José María Íñigo, entre d'altres. En aquest film hi podrem veure punts en comú amb La nena de l'exorcista, per exemple, però força canyí. Fixem-nos en la trama. La Trini és una bailaora mundialment coneguda que va abandonar els tablaus a causa d'una gran depressió quan el seu marit, un gran mataor, va morir en un accident domèstic. En Damián, el seu fill de 8 anys, ha començat a mostrar signes d'una rebel·lia que està a només un pas de la demència. Cap metge, ni psicòleg o psiquiatre pot explicar el seu comportament i mica a mica anirà empitjorant fins a l'extrem que serà necessària una explicació sobrenatural al seu estat. Aquesta situació fa que la Trini pateixi una constant crisi nerviosa, que la durà, a més, a contactar amb el pare Lenin, un capellà basc repudiat per l'Església i que està patint una crisi de fe. Ell és, però, la darrera esperança per a la família.
Les estaba esperando.
Sí, claro.
Se trata de tu hijo, ¿verdad?
Está muy mal. Tiene el demonio dentro.
Que el demonio no existe, ni Dios. Es toda una patraña para sacarles los cuartos a los beatos.
¡Ah!
hijo está poseído. Solo un exorcismo podrá salvarlo. El padre Lenin.
Hijo mío, te veo más flaco. ¿Comes bien?
¡Padre Lenin!
No es una cuestión de fuerza, sino de fe.
Excelente día para un exorcismo.
Mandarines, drama bèl·lic i de producció d'Estònia i Geòrgia, guanyador el passat 2014 als Satellite Awards en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa i nominacions en aquesta mateixa categoria als Oscar i als Globus d'Or. L'Ivo és un home nascut a Estònia que decideix quedar-se a Geòrgia durant la collita de les mandarines per tal d'ajudar el seu amic Margus. Estem al 1990 i esclata la guerra en una província georgiana que busca la independència. Tot i això, l'home es manté ferm en la seva intenció. A l'inici del conflicte apareixen davant la seva casa dos soldats de bàndols contraris greument ferits. L'Ivo decideix cuidar-los fins que es recuperin. Tensions, possibles baralles que poden ser fatals i una norma, deixar de banda les creences polítiques i respectar la convivència. Una situació, a vegades, massa complicada i difícil.
¿Eres ruso?
No, soy estonio.
¿Y qué hace un estonio por aquí?
Recogeremos todas las que podamos, ya he empezado.
Si lleno 20 cajas hoy, tendremos 200, ¿es suficiente?
Este pasó primero. Aquel le perseguía y le disparaba.
El checheno se curará en una semana, pero el georgiano no lo sé. Dependerá de lo que resista.
Bien, enemigos. Él es Ahmed. Él es Nika.
Ya sabes, georgiano, si quieres vivir, no salgas fuera.
¿No tienes miedo de que se maten?
El checheno me dio su palabra.
¿Y el georgiano?
También.
¿Dónde está mi arma?
En cuanto venda las mandarinas, me marcho a Estonia.
Adelante, ¿por qué no me matas como prometiste?
Por la muerte.
Ivo, ¿por qué no te fuiste a Estonia?
¿Qué estás haciendo aquí? Tú ya sabes por qué me quedé aquí.
¿Tú sabes cómo llaman a esta guerra? La guerra de los cítricos.
¿Y qué significa?
Significa que se van a quedar con mis mandarinas.
I abans de marxar, tres estrenes més a destacar, força diferents entre si, per no dir molt. La primera és Difret, un drama que ens arriba en forma de coproducció entre els Estats Units i Etiòpia, premi del públic tant al Festival de Sundance com al Festival de Berlín. El film està enmarcat a la ciutat d'Addis Abeba i la protagonista de la història és una adolescent de 14 anys amb un rendiment escolar molt alt, fet que la fa somiar cada dia en convertir-se en una futura professional de la docència quan acabi la seva formació acadèmica. Tota la seva vida és d'allò més normal, fins que un dia és segrestada i violada quan tornava de l'escola. La noia va aconseguir escapar-se després d'haver robat una arma de foc als seus captors i d'utilitzar-la per matar-ne un d'ells, un fet que la durà a enfrontar-se a la pena de mort. Per un altre costat, coneixem a una advocada que ha creat una xarxa d'ajut per a dones i infants pobres que necessiten a un lletrat. Cada dia s'ha d'enfrontar a la policia i al govern per la seva feina i dedicació als més indefensos. Serà ella qui es faci càrrec del cas de la nena. Una altra estrena, Qué extraño llamarse Federico. Des d'Itàlia ens arriba aquest documental que ret homenatge al director Federico Fellini per tal de commemorar el 20è aniversari de la seva mort. Tot un repàs a la vida i, sobretot, a l'extraordinària carrera cinematogràfica de tota una llegenda del setè art. imatges d'arxiu, reconstrucció de fets gairebé experimental, escenes rodades al cine Chità i les vivències d'Ettore Scola, que abocarà la seva trobada amb Fellini a la revista satírica Marc Aurelio als anys 50, tot recordant també amics comuns com Marcello Mastroianni i, sobretot, el plaer compartit de fer cinema. I una darrera estrena d'aquesta setmana, El hijo bastardo de Dios. Thriller espanyol amb imatges inquietants i sòrdides i protagonitzada per, entre d'altres, Nando Torres, Beatriz Barón, Chisco Ródenas i Lola Paniza. La història ens presenta un funcionari d'un petit poblet, l'Andrés, un home coix que se sent marginat pels seus companys de feina. Les circumstàncies de la vida l'han convertit en un ésser solitari i insensible. Viu amb la seva mare, una dona de 70 anys paralítica que ha fet de la seva vida un autèntic infern, humiliant-lo i maltractant-lo constantment. Tot i això, l'Andrés la renta, la vesteix cada dia com si es tractés d'una nina, però sempre des de la més absoluta fredor, cosa que provoca en la dona una ira encara més desfermada. L'home un dia decideix buscar la felicitat, però per fer-ho trama un sinistre pla. I com sempre, tot escoltant aquestes notes musicals, ens acomiadem per aquesta setmana. Salutacions de qui us ha parlat, Gemma Grau. D'aquí a 7 dies, més cinema, més estrenes i més a compartir al Punt 7 i Acció. Aquí mateix, al 107.7 del dial, santsaloni.cat/ràdio en directe, a través de l'aplicació per a mòbils i tauletes de TuneIn i, a posteriori, al nostre servei de podcast, santsaloni.cat/ràdio a la carta. Bona nit i bon cinema. A reveure!